Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 179. Això comença a fer molta olor a Tour de França.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Avui ens espera un Ràdio Volta potent, amb clara vocació d'endinsar-nos de ple al Tour de França. Avui, ja us ho avanço, tindrem Miguel Indurain. Conversa tranquil·la, reposada, amb un dels quatre ciclistes de la història que han guanyat 5 Tours, Armstrong a banda. Com us deia, són dies en què tot ens comença a conduir cap al Tour. És aquella tensa espera d'aquestes setmanes de juny, en què no oblidem, també hi ha d'altres curses. Però és que fins i tot en això, el Tour sempre apareix a l'horitzó. A la Dauphiné, per exemple, la demostració de força i el nivell exhibit, boníssim, ens fa pensar en clau Tour. I ara ho analitzarem amb el Fletxa. La victòria de Del Toro, el paper d'Ayuso, la caiguda i retirada de Seixas, els números de Jorgensen, l'actuació del Jan Castellón. A banda d'això, ja podríem dedicar una secció permanent a cada programa a la Paula Blasi. Amstel, Vuelta, Durango i ara Tour dels Pirineus, amb exhibició al Tourmalet. Paula, què estàs fent? També ho analitzarà Fletxa, perquè té alguns detalls desconeguts que ens aniran bé per saber de què i de qui estem parlant. Va, anàlisi pur i dur i dos protagonistes. Com us deia, Miguel Indurain, avui, guanyador de 5 Tours, però també l'Aleix Clotet, un dels catalans que tindrem al Tour. De seguida descobrireu qui és. I és que avui ens espera un programa llarg, d'aquells que podeu anar consumint per parts, però sobretot no us en deixeu cap, no us deixeu res. De seguida ens posem al dia amb el resum sonor del més destacat d'aquests últims dies. Avui, amb molta feina, amb un resum sonor més curt, centrat en les dues últimes etapes del Dauphiné, amb Del Toro i Ayuso, com deia, sense sexes, i també recollirem la victòria de la Paula al Tour dels Pirineus. Esteu a punt! 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
It has been absolutely horrific. The drama began before he reached the final slopes. Seixas crashing. The man that this French crowd hoped to see at the front. In the end, it's one of his young competitors. A first ever professional stage race for Isaac Del Toro on French roads. Returning for the first time since he won the Tour de l'Avenir. Even time to sit up and enjoy the moment. The Mexican fans crying and shouting in the Azteca.
Victoria para Isaac Del Toro, como si nada. Entiendo el uniforme de campeón de México, que ha preferido eso en lugar de ir de blanco, pero va a subir de amarillo, va a subir de blanco. Y ahora vamos a poner los cronos de cara a los otros puestos de podio. Él ha hecho su carrera, se ha dado su paseíto, hizo esa labor de limpia Sivakov, Vermaerke y luego Pablo Torres.
Espectacular Isaac Del Toro, ¿eh?
Y vamos a ver ahí Juan Ayuso.
These are the final 200 meters of the queen stage of the CIC Tour de Pyrénées Féminin, and she was the absolute queen of the stage. Her name, Paula Blasi, 23 years young only. This was her year, Amstel Gold Race, Vuelta, Durango, and now this queen stage of the Tour de Pyrénées, her eighth win already in a career that's only 2 years young.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs bé, Isaac Del Toro amb victòries d'etapa, eh? El Gran Colombier, en final al Gran Colombier i en final a Plató de Solezón, les dues últimes jornades, victòries en solitari, tots dos dies per davant de Juan Ayuso. Què va passar? Com va passar? Per què va passar? De seguida amb el Fletxa. I és que la general del Tour d'Auvergne, Del Toro, es va acabar imposant per davant de Luc Tagwell, la sorpresa, i de Juan Ayuso, tercer. Jan Castellón, per cert, excel·lent, va acabar a l'onzena posició. I al Tour dels Pirineus, ho hem destacat, Paula Blasi, victòria d'etapa el dia del Tourmalet, un dia que també ens amaga moltes històries, moltes dades, i en aquesta prova que es van dur, a més, la general i la muntanya. I ara, un consell. No doneu mai per fet allò que no està lligat. No doneu mai per guanyat el que no està acabat. I si no, pregunteu-li a Liam Aslock.
Aujourd'hui, c'est ce Grand Prix qui pignola. Oh, c'est terrible, c'est quoi cette image? Ah, c'est fou, Vlasov qui doit l'emporter peut-être. Ou est-ce qu'il a réussi à passer la ligne en chutant? Oh là 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 là, quelle folie!
On va revoir ce qui s'est passé.
Là, il se lève, mais tout seul, en voulant célébrer. Là, il se retourne.
Là, il retourne.
Oh là 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 là. Oh. Ah!
Ah si, il passe, il passe la ligne.
C'est le plus beau jour de sa vie, peut-être, Liam Aslock, aujourd'hui. Et il l'a fait en chutant vraiment à un centimètre de la ligne.
Situació absolutament sorprenent, impactant, surrealista, el que vulgueu, amb un Aslock que tenia la victòria al Gran Premi Gippingham a Suïssa, quan ja va aixecar els braços per celebrar que guanyava el belga, traia uns metres a Vlasov i a Carapaz, i en la celebració... és cert que feia vent, però la bici li fa un gest estrany i ell que es fot de morros a terra. Amb la inèrcia, Aslock i bici patinen, rellisquen i creuen la línia amb una foto finish de riure per no plorar. Hi posem una miqueta d'humor, Victòria important d'Aslock, que ja té la seva primera com a professional, tot i que no té foto per penjar al menjador de casa. Bé, aquests són dies també de Giro d'Itàlia Next Gen, amb equips filials, amb 8 etapes i amb la presència de dos catalans, el belga català Mathis van Kerckhove amb l'equip Visma, un clàssic, un habitual, aquí a Ràdio Volta, i un dels candidats a la victòria final a la ronda italiana, i també amb el Roger Pareta, el de Santa Cristina d'Aro, que hi participa amb el filial de l'equip Movistar. Ara, però, agafem la pissarra, ens centrem en aquesta Dauphiné, amb aroma, com deia, de Tour de França, i amb la nova victòria de la Paula Blasi. Ho analitzem tot. Entrem al territori fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estàs?
Oh, bones, Isaac. Doncs ha estat, reconec, una setmana intensa en quant a competicions. Reconec també que no he estat allò seguint etapa per etapa, però sí que he estat seguint una miqueta el que ha anat passant i molt interessants d'aquestes últimes competicions.
Mira, aprenc la paraula perquè és cert, estàvem allà una miqueta amb la guàrdia baixa, per exemple, ara parlaves en el calendari femení, m'ho mirava allò molt de reull, però vaig veure l'actuació de la Paula i de seguida ja aixeques les orelles i també parlaves de Dauphiné, que abans de començar, com que tampoc no hi era ni Pogacar, ni Vingegaard, ni Evenepoel, és a dir, no hi havia aquests duels directes, doncs mira, jo també l'afrontava amb certa relaxació i la sensació és que el nivell que hem vist a Dauphiné ha estat altíssim.
Nivell molt alt, Molt alt, perquè a part del que va passar la cursa amb el Pont Sixas i de més, és que si mires l'última pujada, és que tenim 10 corredors a un nivell que jo crec que el Giro només el van demostrar 3 corredors, no? I aquí a la Dauphiné, que no és ni al Tour, en tenim 10. Clar, això confirma, i et parlo amb dades una miqueta d'això de bams, de velocitat ascensional, i tot sí. I que l'última pujada, per dir, l'última pujada va ser una pujada on el del Toro va ser un bam de 1.800, que com sabem són dades molt, molt, molt elevades. El que hem de dir també és que és una pujada de 28 minuts, una esforça de 80 minuts, com vam parlar al seu dia d'aquestes dades en pujades de 40 minuts. Però clar, sí que ens dona, no? Quan parlàvem del Giro i de dades una miqueta de velocitat als ports, de com es pujava, que són dades orientatives, però sí que ens donen molt o ens confirmen certes coses. El que vull dir és això, que el nivell de la Dauphiné, m'atreveixo a dir que, tret del Vingegaard, clar, és que aquí a la Dauphiné en trobem més corredors amb un nivell força alt, vale? O sigui, clar, i el del Toro sobretot, però clar, és que és, arriba el Tour. Això vol dir que és una cursa prèvia al Tour de França, amb un nivell... Jo sempre dic, quan em demanen si quina cursa és més dura, jo sempre parlo que el nivell, com que el nivell és tan alt, del Tour la fa més dura. I això m'ho confirma, clar, és que quan veus el nivell que s'ha fet la Dauphiné, Dius, ostres, és que el que ens trobarem al Tour de França és, bueno, el que és el Tour i amb un nivellàs.
Clar, ara això és un debat que no l'obro, però simplement per apuntar això, sí que el Giro guanya força, especialment aquests anys en què hi ha un home tan dominant com Vingegaard, amb poc rival del seu nivell o sense rivals del seu nivell, que aquest Giro li ha pogut servir tan bé de preparació de cara al Tour, perquè no té aquesta exigència que, per exemple, sí que ha tingut la Dauphiné amb un del Toro i en principi amb un 6, saps que per culpa de la caiguda al final no vam veure, última hora en aquesta lluita cara a cara, que sí que hi va ser Juan Ayuso, però vaja, aquests serien els grans noms d'aquesta Dauphiné.
També el Juan va anar molt bé, està a un nivell altíssim. El que sí que hi ha molta gent que podes qüestionar, a veure si aquest nivell, si és que vas a fer-ho durant les 3 setmanes del Tour, vale? Ja en parlem del Tour, perquè ja arribarà el Tour, però el que és cert és que, no, ara el Juan ha anat molt bé. De fet, la setmana, quan el programa passat parlàvem que jo havia estat a l'Alfiner, el vaig saludar molt ràpidament i, vaja, la impressió que em va donar era això, d'un nano content i que somrient i que això, que em va dir, què fots aquí i tal, o sigui, molt bé. I això confirma també, o sigui, una miqueta d'estat d'ànim, no? Que és important, en el cas del Juan Ayuso, poder el moment on ha fet la seva mosa, on s'ha mogut, no ha estat tan bo com ho va fer el del Toro, sobretot a la penúltima etapa, i això és un argument que el vaig escoltar al Steve Cummings l'altre dia, que estava comentant l'última etapa a Eurosport en anglès, amb el Rob Hatch, que coneixes també.
Sí.
I em va agradar, el Rob li demanava i ell va dir, bueno, clar, a l'Ayuso no és que estigués pitjor que el del Toro, no? Sinó que va atacar d'una manera diferent, o sigui, va fer el seu moviment, el seu esforç, el va fer amb un timing, no? Es va referir en anglès, que és el moment oportú de fer aquest esforç erroni, en aquest sentit, no? Quan el del Toro, tot el seu equip el va ajudar, el va apropar, tu pensa que al final, a nivell fisiològic, tu tens un esforç, no? Al cap i a les teves cames, inclús el Jorgensen, a l'etapa de dissabte, a l'entrevista l'endemà, va dir que va fer els seus millors 30 minuts. O sigui, el Jorgensen, que no... Clar, va dir, jo dissabte vaig fer els meus millors 30 minuts. Si tenim en compte aquests 30 minuts d'esforç, l'Ayuso els ha fet molt bé, segur que els té molt bé, perquè no ho sabem, perquè ell tampoc ho ha dit, però clar, quan els ha fet poder massa aviat, quan el director els ha fet una miqueta més tard i li van donar la victòria. O sigui que de vegades parlem del timing, de vegades moltes despeses, els llançaments, els trens i de més, i perquè la cursa es guanya per segons o mil·lisegons amb un sprint. Però clar, em va sorprendre l'argument aquest de Steve Cummings, que m'agrada molt, quan parla també del timing en esforços molt llargs, de mitja hora, de 20 minuts, 30 minuts, clar, i té sentit, o sigui, que jo li compro, em va agradar perquè té molt de sentit i pot ser capaç de treure els teus millors 30 minuts, no? o 20 minuts, sinó també quan ho faràs. I entra també la part tàctica, no? A nivell de cursa i de més. I per això m'agrada l'argument i ell, com que és director del Jayco Alula, per mi té molt de sentit i mira, és un comentari del que vaig aprendre molt l'altre dia a la retransmissió.
És a dir, que s'acosta al Tour i nosaltres anem incorporant conceptes, ja teníem el BAM, ara incorporem el timing, és a dir, tu has de combinar un bon BAM amb un timing apropiat també, perquè
sí.
Bé, el BAM l'has de mantenir, però és la suma final, però evidentment, i en aquest sentit el que deies d'Ayuso, que potser sí que li trobàvem a faltar una miqueta aquesta frescor, no? Sobretot mental, ell feia autocrítica després, lligant-ho amb això que ara tu comentaves respecte de Cummings, i a més t'hi sumaré un altre factor, en aquest bicefàlia a l'equip, ell va acabar al final per davant de Matías Esquilmose, és a dir que tot sembla que Ayuso mica en mica va recuperant també mentalment aquest nivell que hauria de tenir.
Sí, també em va agradar molt, o sigui, ell ha estat amb un caràcter ofensiu i sense por i de cara a l'estat de la condició física i mental a la que viu ara. Repeteixo, queda molt per al Tour i és com és, perquè l'Ayuso és com és, o sigui, ja sabem que és un nano molt individualista de vegades, no? I perquè coneixem el que li va passar a l'UAE.
Clar.
Pel que es parla i els rumors i de més, i més o menys ho intueixes. Per tant, bueno, jo vull ser respectuós en aquest sentit i prudent, més que res. de cara al Tour que anirem veient, però vaja, és de base d'això, trobar l'equilibri, no? I a veure si el troba.
T'anava a fer només un petit parèntesi, que és un nom que l'hem de buscar una miqueta més enrere a la classificació, però com que la setmana passada a Ràdio Volta entrevistàvem el Marc Vilanova, que és el preparador del Jan Castellón, he estat amb l'ull posat. De fet, el Marc cada dia m'envia un missatge. Has vist avui el Jan? Avui a la fuga, avui? I realment va estar molt actiu. Ell que ens parlava d'aquesta capacitat de recuperació que té el Jan, tot i tenir només 22 anys, doncs bé, al final acostant-se al top 10 final, que això té molt mèrit, per una banda, pel nivell general d'aquesta Dauphiné, perquè tots els noms que tenia al davant són noms molt importants, i segona, perquè amb 22 anys aquesta pressió de saber ell encara no sap si formarà part de l'equip del Tour, doncs anar-la gestionant, ara que queda poc i que se la jugava gairebé tot en aquesta Dauphiné, que també ha estat molt bé, i això diu molt d'ell, d'estar allà al davant i de gestionar la situació així de bé.
No, i sobretot amb el nivell que hi havia al finès. Amb rivals de Tour, amb recorregut de Tour de França, o sigui, ja ha estat allà al capdavant, no? O sigui, jo personalment és que no el podria demanar més.
Veurem. El que sí que hi serà, si no passa res excepcional, és Paul Seixas, que ens ha deixat una miqueta a mig camí, esperant veure-la en aquesta Dauphiné, i al final, per culpa de la caiguda, va acabar abandonant i no hem vist el seu nivell real o final al costat de Del Toro. Et trec una miqueta el nom de Seixas perquè vull anar a parar al Decathlon, que no sé si tens alguna informació extra respecte a l'equip.
No, la tinc, inclús s'ha publicat aquests dies curaria l'equip Decathlon, no com a director esportiu, sinó en temes més de gestió. I en quart, perquè jo sí que sabia el que passava, em va dir que en veritat de formar part d'això d'una estructura i que a ell li agradava, que poder no era el moment ara que ell s'havia plantejat, però que com que l'oportunitat l'havia sortit ara, que s'havia decidit a aprofitar-la i ficar-se en aquest projecte. I fixa't que una setmana més tard es publica això. Per tant, hi ha un quadre i entenc que, bueno, que l'equip de Decathlon es vol reenfortir en molts aspectes de cara al futur amb aquest corredor que França està boja. O sigui, inclús fixa't, té un nano com el Pardé, que en principi està fent un any molt de transició, fent curses de gravel i, bueno, quan va trobar-se, diu, sí, poder aturar una miqueta el que jo volia fer fora del ciclisme, el deixo estar perquè es vull ajudar en aquest sentit, no?
El que no tenim clar si serà un director de peu de carrer, dels que estan al cotxe, o si tindrà una figura més de, no sé, fins i tot d'enllaç amb els corredors, però sí que és cert, ell és un home de l'estructura de G2R i va passar un munt de temporades, però sí que és cert que l'equip, el Decathlon, transmet aquesta sensació d'enfortir, de tenir molta musculatura i de tots els noms importants que poden sumar tenir-los allà.
Sí, bueno, i fixa't també que van fitxar l'any passat el Luke Rowe, que es va retirar de l'Ineos i van a marxar de Decathlon. I de fet, el Luke Rowe a la famosa etapa dissabte que va caure, que va perdre 4 minuts i que amb l'equip van recuperar aquest temps perdut. I a mi em va agradar molt el que va dir, no? Ell deia al Luke Rowe, que està el director, no? El Decathlon deia, a veure, per mi, en el moment que va passar el que va passar, el més important no era el que faria el Paul Seixas un cop, o sigui, l'endemà o a l'etapa. Per mi, el més, tot el que passés després de reincorporar el corredor amb el grup principal, que l'equip, tot l'equip dels corredors estiguessin amb el seu líder, que s'espengés la gent, que anés a buscar el seu líder i com a equip el reincorporessin. I ho van aconseguir, Isaac. Aquest nano, el Paul Seixas, té la capacitat de lideratge, que els seus companys s'aturen, l'esperen i assoleixen l'objectiu, que és reincorporar-lo, tot i no tenir ni 20 anys, o podem dir que és un líder, que és un bon líder, i després que l'equip també té la capacitat de fer aquest tipus de moviment, no? Però, en fi, que... Diguem.
No, t'anava a dir, ara et preguntaré per la Paula Blasi, però només un últim apunt sobre el Decathlon. Aquest dia he estat amb gent, aquests últims dies he estat amb gent del món del ciclisme, gent que està allà dins ficada, i parant una mica a l'orella, la gent que ens escolta, que tinguin present molt alerta, molta atenció amb l'equip Decathlon, perquè el canvi que ha fet de professionalització aquests últims temps, incorporant gent molt bona, gent molt professional, canviant completament la mentalitat de l'equip, és cert que ara els ha aparegut un Paul Seixas, que això són coses que t'apareixen a la vida, però que aquest equip, molta atenció, no tot és guanyar més pressupost ni més calés, sinó que com es fan les coses. I un detall que pot semblar absolutament banal i allà dins, tu saps com són els equips francesos, doncs em diuen que allà dins l'idioma que comença a predominar és l'anglès, més que el francès. Mm. I això pot semblar una tonteria, però això també pot dir moltes coses.
Bueno, clar, vol dir que, primer, que el teu passaport, la teva nacionalitat és important fins a cert punt, perquè al final, jo crec que en aquest sentit estan obert de ments de dir que, bueno, que s'ha d'incorporar qui sigui bo, no? Qui sigui francès.
Exacte.
En aquest sentit.
Exacte. Sí.
Llavors, clar, o sigui, allà també hi ha update el look row, però també hi ha que el van enganxar del... És el Luke Roberts, sí. Vale? Que aquest nano és boníssim. És un nano que havia estat director en molts equips i olímpic a la pista. No tan sols, perquè clar, van fitxar també gent molt bona pels sprints. O sigui, com a estructura s'estan fent amb gent no sols de corredors, sinó de directors. Gent molt bona, amb molt bona reputació. Vale? Llavors, Art de Calon també és una marca molt internacional. No només és francesa, però que està a tot arreu, no? A tota Europa. O sigui que hi ha Anglaterra també. N'hi ha molt de Calon. És molt present a la marca de Calon. Inclús Van Riesel, les bicis i tot el que a nivell de màrqueting, coses que proven o que volen fer, les proven primer allà, en aquell mercat. O sigui que vaja, que... No, jo hi crec molt, amb aquest projecte, amb els corredors que tenen i com l'estan conduint i per on van. Per tant, no m'atreveixo a fer un raonament com aquest de dir que l'equip no té experiència. I... O com molta gent diu, no, és que el sexe és on te va, que es fotrà el seu podcast, no, es fotrà una hòstia al Tour. Dius, no, espera, s'ha caigut, però veurem. O sigui, és que, clar, és que, no ho sé, hi ha moltes coses, ens anticipem poder massa, no? I, bueno, hem d'esperar i creure, no? I veure com va creixent això.
Sí. Et deia, Paula Blasi, ja no sé ni què demanar-te, ni què preguntar-te, ni per on entrar, perquè és que cada dia supera. Guanyen els Pirineus...
Et puc fer una pregunta?
Ah, digues.
Digue'm.
No, tu
no, pregunta. Perquè, no, perquè no sé què demanar-te, dic, bueno, deixa't, et faig una. Tu sabies que faria la ronda dels Pirineus?
Me'n vaig enterar ara fa dos dies. Però vale. Dos dies perquè ell ho va penjar, que hi aniria.
Vale, jo em vaig enterar perquè sí, saps qui m'ho va dir?
Ai, el Rodrigo?
I tant.
Ah, sí?
El Rodrigo em va dir, no, ara se va per a la Vuelta a los Pirineos. Dic, ostres, clar, llavors vaig entrar allà a veure quina cursa era i vaig veure que havia el Tourmalet per allà al mig. Clar, perquè el Rodrigo li va deixar la moto per entrenar el Fran Escolar. O sigui, abans de marxar, la Paula havia de fer uns entrenos amb moto, o sigui, amb moto... O sigui, el seu entrenador havia d'anar amb una moto al voltant d'ella, no?
Sí.
I el Rodrigo li va prestar la moto tota la setmana. Llavors, clar, va estar a casa seva, el Rodrigo, la Paula i tal, i em va dir, ostres, que la Paula se'n va fer aquesta cursa. I, clar, jo no sabia, i vaig mirar la cursa, o sigui, que anava una miqueta, estava preparat en aquest sentit, o anticipat, i fixa't perquè aquí vés mirant quines classificacions fa i com va, no? Perquè tenia molta curiositat, perquè sabia que s'estava preparant molt bé, perquè la Cerdanya i dic, bueno, a veure com va la Paula i mira com va anar el Tourmalet. No sé si saps el temps que va fer, però bueno, és de bojos.
Un temps que jo potser amb la moto el faria, però amb bicicleta segur que no.
Bueno, jo et dic que jo en els meus moments de professionals no l'hagués fet. Ja t'ho dic jo. Sí, és que no, és que és molt fort. És molt fort. Vale, que jo no era escalador, però ostres, mira, i com a dada aquesta ascensió del Tourmalet pel vessant on es va fer la cursa on va guanyar la Paula, no? La Paula va invertir, crec que una hora, dos minuts, gairebé una hora, tres minuts. Com d'aquella pujada al Tel Pinó. Quan va guanyar l'etapa al Tour de França del 2019, és que va trigar 11 minuts menys. Vale? Aquell dia va trigar 51 minuts. Però és que era final d'etapa del Tourmalet. O sigui, el Pinó aquell dia, que va ser una victòria seva molt de renom i de més. I clar, és que va fer un resultat per ell enorme i dius, vale, posem-la a la Paula, la seva ascensió, vale? Posem-la en aquella classificació. Perquè si mirem 11 minuts més tard del Pinó, aquell dia, on te la posem a la Paula?
No,
és que dius, on te la posem?
Ho vols?
On te la posem?
És que estic a la classificació d'aquell dia, això és Tour del 2019, 11
mira,
minuts
perquè...
estaria... top 30, pràcticament.
Pràcticament.
Jonathan Castro Viejo va arribar a 10, sí. 10.56.
Vale. El Pedro Bilbao, que és un escalador, va arribar a 11.39. O sigui, sí. Hagués arribat amb el Pello. És brutal. És brutal. O sigui, el nivell és enorme. Perquè, o sigui, això estem en el top 30 d'aquell dia, d'aquella etapa del Tour, és que estem en corredors que van arribar a 11 minuts, que és el temps que va fer la Paula en fer l'ascensió, amb la diferència que era Tour de França, que era final d'etapa. deixa d'estar que és ciclisme femení. És que si fos ciclisme masculí, ara mateix estaríem dient, ostres, a veure, la pàgina que es va confirmant és... És enorme.
Bueno, la sort, és que... ara a curt termini, la sort és que la tindrem a la volta a partir de divendres, aquestes tres etapes per Catalunya, és a dir, que la veurem de prop. Després crec que ella té campionats d'Espanya i després no sé si hi ha Tour de França, a principis d'agost.
Sí, clar, en principi. Sí, el que se sap i que es va publicar i que vas confirmar també és això que feia el Tour, o sigui que va a camí del Tour, clar. Clar, continua tercera al rànquing mundial, això també ho hem de dir, després d'aquest cap de setmana i bueno, a veure la volta a Catalunya i Tour, però vaja, el bo és que el seu pic de forma, que pots pensar, dius, ostres, guanyes la volta, ja, mira, fa un parón, no, és que el seu pic de forma, jo entenc, veient aquestes dades, que està millor. És el que et dic, sense demanar res. És que dic, veient una mica el que, com s'ha preparat i com el seu rendiment ara, dius, ostres, és que està millor poder que la Vuelta.
En el seu tercer any com a ciclista.
Això, clar.
Clar.
No, és que l'any vinent i tot això, és que, bueno, estem això, a les portes de la ciclista que dominarà el ciclisme femení, és que és evident.
Bé, la sort és aquesta, de moment a curt termini que la tindrem aquí a la volta, tres etapes per aquí a Catalunya, és a dir, que la podem anar a veure de prop. Avui ens hem allargat i avui tindrem programa llarg, perquè ara ens espera un tio que em sembla que va competir amb tu, no sé si et sona un tal Miguel Indurain.
A mi no va competir, però vaja, si em sona i tant.
Ah, clar, no el devies enganxar per què? 3 anys? 2 anys?
Clar, no, 4 anys. 4. No sóc tan jove, o no sóc tan vell. No sóc més jove del que sembla.
Doncs ara però tenim aquí que ens espera.
Ostres, molt bé, Miquelon. Que va estar per aquí, bueno, ja el diràs tu a l'entrevista on t'està, però vaja, jo sabia també que anava i m'ho vaig perdre, però m'hagués agradat molt. Em van convidar a aquest acte, bueno, aquest cap de setmana, i al final no vaig poder anar-hi, però vaja, res, escoltarà l'entrevista, em quedaré amb això.
Ja podem explicar, va estar aquí a Santa Maria de Merlès, un poble molt petit aquí al Berguedà, convidat per la família Roma, amb l'Abril al capdavant fotent una feinada terrible i aprofito per agrair la feinada de l'Abril, de la Rosa, del Nani i sobretot la seva hospitalitat, perquè com deies, jo hi vaig poder ser el diumenge al matí, vaig sortir a pedalar amb ells i t'asseguro que veure la planta del Miguel quan allò, en algun momentet ell decidia fotre-li canya, veure aquella planta des del darrere és realment un luxe.
Mare meva. Sí. Bueno, m'alegro que l'hagis pogut experimentar, perquè no molta gent ho ha pogut fer, la veritat. Jo no, jo crec que mai he muntat en bici amb ell.
Doncs mira, ja guanyo amb una cosa.
Doncs a veure si torno a coincidir al Berguedà amb ell, que ja m'agradaria. Ja.
Molt bé, Joan Antoni, parlem de tot plegat la setmana que ve.
Vinga, que vagi bé.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs ja ho acabeu de sentir. Cap de setmana de luxe i privilegi, amb Miguel Indurain. També molts més, amb gent potent dins del món ciclista, amb exprofessionals, amb gent de l'entorn, però... El millor de tot és que va ser en un ambient molt relaxat, molt proper, sense parlar de feina, o si ho fèiem, de ciclisme, doncs de manera totalment referint-nos a un hobby, sortia tot de manera molt natural. Tot gràcies a l'Abril, també a la Rosa, al Nani, que han tirat endavant un projecte molt guapo a la Serra. Us convido a descobrir-lo, aquest racó de món, perquè és un racó de món, que a més està situat, sense voler-ho, al centre de moltes rutes ciclistes i allà hi podeu trobar un espai meravellós on dormir, on menjar, on gaudir d'esdeveniments de tot tipus, especialment vinculats amb l'esport i, per què no, amb el ciclisme. I allà ens hem trobat amb Miguel Indurain, després de compartir una pedalada calorosa, però sobretot molt agradable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ahora bien. Aquí a la sombra, estupendamente.
¿Relajado?
Sí, ya llevo una vida más relajada. A veces algún evento, alguna cosita un poquito más de tensión, pero la mayoría es una vida más relajada.
Has pasado un par de días, no sé si sufriendo, pero bueno, aprovechando esta zona que es bonita, ¿eh?
Sí, a recordar viejos tiempos. Hemos pasado en bici por aquí, con Ayufré, con eventos, me imagino con Vuelta a Cataluña, se llama Catalana, pero entonces tampoco te acuerdas de aquellos años. Y la zona, la verdad, que es muy chula y disfrutando de, al final, con la bici de toda esta zona.
Has estado aquí con Nani, en la zona de Bargadà, de Lluçanès. ¿Qué te ha gustado más? Porque, como decías, al final, como profesional has estado en tantas carreteras que es difícil recordar, ¿eh?
Sí, es difícil recordar los kilómetros que hemos hecho, la zona que hemos pasado. No recuerdas todos, pero luego cuando vuelves sí que, por ejemplo, Rasos de Peguera, el otro, tal, clásicos de mi época, porque ahora los nuevos, estos que se han asfaltado, esos ya no los conozco, pero los clásicos sí que los he subido. Entonces te recuerdas de momentos, en cuanto llegas con la bici ya ves que por esa carretera ya has pasado, o lo tienes ahí grabado en el cerebro. Y recordar, y luego pues con gente de la bici pasar aquí dos días de ciclismo.
Ahí vas bastante silbando, ¿eh? Iba por detrás un poco más con el gancho, pero tú... Y además nos hemos cruzado con alguna marcha y había gente o en los pueblos que decían, hostia, ¿es Indurain? ¿Tú esto cómo lo llevas?
Bien, lo llevo bien. Claro, hace ya muchos años, pero la gente aficionada a la bici pues todavía me recuerda. Hemos parado en el santuario y había gente ahí... No de mi edad, un poquito más jóvenes, pero sí se acuerdan o le han transmitido los padres o tal de aquellos años. Y es bonito también, ¿no?, que la gente pues todavía valore aquellos años que disfrutaron de la bici. Y luego pues llevo un ritmo. En invierno hago poco bici porque vivo en Pamplona y con el frío y eso nunca me ha gustado. Pero luego empiezo a hacer mis kilómetros, mis rutas. No hago grandes esfuerzos, pero un ritmito medio sí que intento llevar.
Hablamos hace dos años, antes del Alpinum, ahí en la Cerdanya, y me acuerdo que te pregunté, bueno, se acerca julio, ¿cómo lo vives? Y me decías, bueno, ahora ya de forma más relajada, pero julio siempre se identifica con el Tour y con Miguel Indurain. ¿Tú cómo es un mes diferente, una época del año diferente para ti?
Bueno, para mí es más complicado el mes de junio. El mes de junio hay mucha bici, hay mucho evento, hay muchas historias, hay muchos proyectos, muchas cosas. Luego julio ya llega el Tour y ahí el Tour es el que centra todo. Y luego agosto ya es más, sí, alguna cosa, pero ya más relax. Otra vez septiembre empieza otra vez un poco más de bici. Pero julio se centra en el Tour y es un poco el evento central, ¿no? Encima este año sale de Barcelona y te toca un poco más. Pero siempre pues pensando el Tour, quién va a ser, quién va a estar. Uno se cae, el otro está lesionado, el otro está en plena forma. Ver un poco cómo va a ir el Tour. En mi época pues, sí, ya me sabía recorrido, me sabía todo. Ahora ayer estábamos hablando ahí en la cena y no, sí, sé que sale de Barcelona, pero ya no me sé el recorrido ahí.
Pues buena señal, ¿eh? Es que desconectas y vives tranquilo.
No tengo prisa porque saberlo. Cuando se presente el Tour, pues ya te centras un poco más. O cuando están las etapas y que toca Pirineos y toca Alpes antes, ya te centras un poco. Pero ahora todavía, a un mes vista, no tengo tampoco mucho interés en saber los recorridos.
Aún así te voy a preguntar algo de Barcelona, pero antes hacer un poco de memoria, porque he estado con un artículo que hablaba del... Es que no era Grande Par cuando salió de Donosti. Esa moda del Grande Par, del Tour de Francia, que lo implantaron a partir de ahí, ¿no? Pero se concentra en esos 3-4 días, una semana, ¿no? En este caso en Barcelona. ¿Cómo recuerdas aquel año? Creo que fue en 92 que salió de Donosti, con lluvia, con una presentación en que, bueno, pues fuiste seguramente más aclamado. ¿Cómo recuerdas ya tantos años atrás?
Sí, fue una salida importante. Claro, estás en casa, estás con tu gente, por zona que he hecho muchas carreras, por Jaizkibel, por todo este territorio, y fue una presentación, pues, muy emotiva.
¿Fue en Anoeta? Igual, la presentación, no, no me acuerdo, ¿eh?
Uy, yo no me acuerdo ya, bueno. No, me acuerdo, no sé dónde era, sé que hubo mucho follón. Tenía que estar con el follón, pero también tenía que estar relajado porque claro. Era mi segundo tour. Era una mezcla ahí de intentar disfrutar, pero también mantener la calma. Y luego, sobre todo, pues el prólogo sí que ahí por la Concha, por todo el centro de Donosti, la verdad que fue bonito, conseguí ganarlo, me puse de líder y fue, vamos, ahí la gente disfrutó muchísimo.
No sé si te acuerdas igual la primera etapa, el prólogo, antes salías ya con el amarillo, que creo que ahora no, el primer día no sale nadie con el amarillo. No sé si en esa época el ganador del año anterior...
No me acuerdo. Tengo fotos, y sí, yo creo que iba con el amarillo. Sí.
Bueno, las normas que van cambiando el Tour también.
Sí, las normas van cambiando, los sponsors van intentando presionar un poco e intentar cada uno tirar para lo suyo, para que se vea su imagen, claro, se juega mucho. Pero yo creo que sí, que como fui el ganador del año anterior, creo que iba con el maillot amarillo. Sí.
Los más jóvenes que nos escuchan, que vayan tomando nota porque las cosas cambian. Decíamos Barcelona, es una ciudad que te queda relativamente cerca, ¿no? También en lo emocional, imagino que tendrás amigos, conocidos. ¿Qué esperas de este grande par, de esta salida?
Bueno, Cataluña, yo he corrido muchísimo en Cataluña, gané 3 vueltas a Cataluña, luego Semana Catalana, subida a Montjuïc, o sea, siempre ha habido aquí en Barcelona y en Cataluña mucha afición a la bici. He tenido grandes compañeros, La Guía, Recio, un montón de corredores, que en mi época la verdad que se seguía mucho. Yo creo que también ahora hay mucha afición a la bici. Y Barcelona pues aglutina un poco todo. Va a ser una de paro, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos. Luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, creo que van a ser unos días muy, muy interesantes y al final pues yo solo voy a disfrutar. Yo no estoy nada en organización.
¿Estarás en Barcelona?
Yo creo que sí, estaré a la salida, sí. Pero eso, la presentación de equipos, disfrutar, ver ahí el ambiente, cómo cambia, cómo ha cambiado estructuras, cómo ha cambiado los autobuses, cómo ha cambiado todo. La prueba controlada por equipos, sí. Que es controlada por equipos, pero cada uno marca el tiempo que quiere. O sea, ha ido evolucionando esto del espectáculo, ha ido evolucionando y hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
¿Y te gusta estar por ahí? ¿Ver igual antiguos compañeros, antiguos masajistas, no sé, un poco el ambiente?
Sí, me gusta ver el ambiente. Lo que pasa es que el tour, para verlo en directo, es complicadísimo. O estás metido dentro de una estructura o dentro de la organización, que ya llevas tus pases, tus sitios, vas todo como todo encajado y todo. Si vas ya de invitado y vas un poco como fuera, con un pie fuera, se complica muchísimo. Hay un montón de atascos, un montón de normas que hay que cumplir y a veces voy a Pirineos, pero vienes un día, ves el ambiente, saludas a compañeros y tal, pero valoras el pros y los contras y es un evento que o estás metido dentro de lleno o si no es complicadito.
A mí me gusta mucho imaginarme, ahora pensar, esos periodistas siempre andan con lo mismo, pero a mí me gusta imaginarme eso de la mesa de los 4 que han ganado 5 tours, ¿no? En Anquetil, Merckx, Hinault y tú mismo, dejando el caso Armstrong aparte. Este año Pogacar puede sumarse ahí. A ti cuando, claro, es una cosa como muy romántica, ¿no? El ciclismo tiene eso de la historia, ¿no? 4 ciclistas solo que han ganado 5 tours, que Pogacar pueda sumarse, ¿a ti qué? ¿Te da algo de, bueno, ya tenemos otro más aquí o no?
No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, que es un reto difícil, ganar 5 tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogacar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? Siempre que se vayan sumando. O sea, cuando lo ganó Hinault, cuando gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4. Tú vas año a año, intentas hacerlo bien, un año te sale bien, otro mal, otro no puedes, otro sí. Es la lucha esa que hay. Y luego ya cuando acabas tu carrera deportiva sí que ya te centras un poco más, ¿no? Pues he conseguido esto, tal, 5, 4, los que has conseguido, he conseguido estas victorias, ahí ya lo valoras un poco más. Pero yo, por mi caso, cuando estaba compitiendo no iba intentando, sino ibas año a año, intentar hacer ese año lo mejor posible y luego ya cuando lo dejas es cuando lo valoras.
No sé si Vingegaard va a ser el principal rival de Pogacar. Me acuerdo cuando hablamos hace... Bueno, no me acuerdo, lo he reescuchado la entrevista de hace 2 años. Fue cuando justo cuando Pogacar ganó el Giro e hizo el doblete, ¿no? Y te pregunté sobre el doblete porque tú lo habías conseguido. Y claro, me dijiste, bueno, ya tiene la mitad del trabajo hecho, pero sí que es muy difícil, se tiene que apoyar en el equipo. Vingegaard, ¿le ves quizá más cerca de Pogacar después de haber hecho este Giro? Bueno, se habla mucho, ¿no?, de que sus números están muy bien después de haber hecho el Giro. Hacer un doblete siempre conlleva muchísimo más desgaste. No sé, ¿cómo lo valoras?
Bueno, sí, lleva un desgaste, pero también lleva una condición física. Yo los números no los sé, pero lo he visto bien. Pero yo creo que se ha como centrado, ¿no? Porque el año pasado lo pasó mal, tuvo la caída en Vuelta al País Vasco, le pilló todo a contrapié, todo y tal, llegó al Tour, sí, en buena forma, pero no en la mejor. Y claro, para batir a Pogacar o estás bien centrado y bien a tu nivel, o si no es complicado, porque tiene un equipo muy bueno, está apoyado en un equipo. Y Vingegaard tiene un nivel, yo creo que lo he visto bien, y como ha conseguido victorias, se ha centrado, el trabajo yo creo que lo lleva bien hecho, y por lo menos va a llegar al Tour en buenas condiciones. Se le puede hacer largo, se le puede hacer un poco pesado, tal, eso lo veremos, pero yo creo que está centrado, está a lo que está en el Tour, a un buen nivel. Las cosas le han ido, pues ahora tiene sus problemas y sus lesiones y sus cosas, pero más o menos está bien encaminado.
¿Cómo ha cambiado el ciclismo? Que estamos pensando que en un posible rival de Pogacar puede ser un chico de, ¿qué?, 19 años, Sechas. No sé cómo, ¿qué te parece? Porque a los románticos nos parece que, o pensamos que los ciclistas tienen que seguir su camino, evolucionar, pero es que está subiendo la juventud que bueno, que da miedo.
Sí, la juventud, pero no solo en el ciclismo, en todos los deportes. En todos los deportes, en fútbol, baloncesto, ves chavales de jovencísimos. Atletismo, todos los deportes se ha adelantado muchísimo. Hay más conocimiento del rendimiento, hay más información, empiezan mucho antes, ya desde cadetes ya empiezan ya un método de entrenamiento que nosotros lo empezábamos pues en aficionados o casi ya cuando llegabas a profesionales, y ahora ya lo llevan antes, lo llevan interiorizado tal, y eso hace que vayas rindiendo mucho antes. Con 19 años, pues lo veremos. Estos días ha tenido algún problema. No sé si llega en sus mejores momentos. Presión, el equipo, a ver cómo lo responde. Corre en Francia, corre en casa, eso también.
Tú sabes de qué va porque has vivido la presión que se vive en Francia.
Sí, entonces gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él. Claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, números y cómo ha hecho las cosas, las ha hecho muy bien. Puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no?, como es un Tour de Francia.
Y acabó la última, ahora que decías clase tiene. ¿Qué ciclista te llama la atención de los actuales? ¿Quién te gusta a ti?
Bueno, yo soy un poco también de los clásicos de antes, ¿no? Corredor alto, que vaya bien las contrarreloj, pero tampoco hay mucho. El nombre no sé, el sobrino de Ulrich.
Lo tendré que buscar,
Que corre en el Education First. Me recuerda a Ulrich, pedalea así ese estilo, pedalea tal. Yo era más de corredores así grandes, Dumoulin, se retiró. O sea, corredores un poco mi estilo. Eso es así explosivo, sí, es bonito espectáculo y tal, pero no sé, soy un poco, tiro más hacia mi estilo de correr. Lo que pasa es que hoy en día lo tienen difícil, hoy en día eres muy explosivo y tienes ese punch para los puertos, para los momentos así decisivos o tal, o si no, esos ciclistas de aguantar, de estilo más o estilo tal, hoy lo tienen un poco complicado con este tipo de recorridos.
Miguel, muchas gracias.
Nada, a seguir disfrutando de nuestro deporte.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Acomiadem a Miguel Indurain. Ah, per cert, el nebot d'Ulrich és Jörg Steinhauser. Em va agafar amb la guàrdia baixa i ell, ja ho veieu, amb aquesta preocupació tan natural d'ell que sempre li hem vist, eh? Sempre li hem pogut associar aquest seu caràcter. Ho deia a l'inici, ara un segon protagonista, també en Clau Tour. Aquest no n'ha guanyat 5. De fet, no és conegut pel gran públic i s'estrena a la prova francesa. Ara bé, us garanteixo que el patirà, com el que més, i que quan l'acabi se l'haurà ben guanyat. És el Tour que no es veu per televisió i també ho volem acostar aquí a Ràdio Volta. Avui la història de l'Aleix Clotet, cuiner de Manresa, on hi té un restaurant, i aquí la vida li està a punt de canviar per complet. Acaba de fitxar pel Caja Rural per fer de cuiner de l'equip durant tot el Tour de França.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Aleix, què tal, com estàs?
Bé, una mica nerviós, però bé, amb moltes ganes i ja està aquí.
Ja saps on t'has fotut? O ja saps què t'espera, ja t'imagines què t'espera?
Mica en mica m'han anat explicant i m'han anat dient on m'he ficat, però no ho sabia, la veritat.
El que sí que és claríssim, seguríssim, que et canviarà molt la vida, perquè tu ara estàs aquí al teu local, al teu restaurant, fent el que has fet o que saps fer de manera totalment apamada, però et canviarà molt, eh, les properes setmanes.
Sí, sí, no tindràs res a veure, la veritat. Serà totalment diferent, perquè aquí jo estic acostumat a cuinar per 30, estic sol a la cuina també, però clar, ja és tot pesat, sense res de grasses, pesat amb cru, amb cuit, i una altra cosa totalment diferent.
Ara entrarem en matèria, tinc moltes preguntes per fer-te, però anem desgranant com ha aparegut aquesta història, que gairebé sembla un conte de fades. D'entrada, tu seràs el cuiner de l'equip Caja Rural durant el Tour de França, és així, eh?
És així, exacte.
Com t'arriba? O com arribes aquí a aquesta situació?
Pues mira, jo la veritat és que no m'ho vaig esperar gens, però el meu millor amic està de nutricionista al Caja Rural i vaig rebre una trucada dient: ostres, Aleix, estic molt feliç, estic molt content, quasi plorant estava, i que anem al Tour, bueno, que vaig al Tour i molt emocionat. I al cap d'un rato em deixa la bomba i em diu: Aleix, que em sembla que no tenim cuiner. Diu: ostres, passa'm el currículum, perquè aquesta gent ho volen tancar molt ràpid, tu passa'm el currículum, jo els hi planto allà, dic que ets amic meu i endavant, aviam què em diuen.
Això quan va ser? Perquè, fent memòria, crec que la invitació a Caja Rural es va fer pública a principis d'any, devia ser, potser al febrer. Quan t'ho diu a tu, tot això?
Jo res, al febrer m'ho va passar, m'ho va dir, i llavors jo vaig fer el currículum, el més ràpid que vaig poder.
No t'ho penses, eh?
No m'ho penso gens, la veritat que no m'ho penso, i endavant, perquè més jo el juliol, aquí al restaurant, al migdia, les dues últimes setmanes ja no faig dinars, perquè tots som funcionaris, estic davant dels jutjats, conservatori de música, jubilat de prof d'escoles i això, i no m'ho penso gens i dic, bueno, pues si és el juliol, a mi em va estupendo, puc muntar-m'ho i no faig dinars aquí al restaurant, de 8 a 2 i gas cap allà. I llavors, pues, ell em diu que el qui talla el bacallà allà és el Juanma, que li ha passat amb l'Álvaro, però el Juanma és el qui decideix. I bueno, jo vaig estar treballant al País Basc amb l'Unai, un ciclista que havia sigut ciclista, i vaig estar vivint a casa seva i li vaig comentar: ostres, passa això. I em diu: ah, sí, yo lo conozco, pues, sí, Juanma, ya sé quién es, yo tengo su número, pásame el currículum y hoy mismo se lo mando y hablo de tú y que eres de confianza, que no tendrá ningún problema. Y estoy, sí, sí, també li passo el currículum i li fa arribar amb el Juanma. I res, un altre dia també a la piscina amb el Xavi Llobet, estàvem allà i li vaig comentar com estava el tema i em va dir: ostres, pues, per l'experiència t'agradarà, és molt dur, però vés-hi almenys un any a provar-ho i fes-ho. I ell també amb el Joel Nicolau pues, li va també fer arribar per la seva banda i també pues, va arribar per tres parts.
Tots els inputs positius que podíeu fer arribar els va fer arribar el Xavi, per cert que el tenim aquí al costat. No t'amaguis, que després te'n preguntaré alguna, aprofito que hi ets, alguna del Tour. Tu, Aleix, el ciclisme t'agrada?
Sí, 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 no fa molt, potser fa cosa de 7 o 8 anys, però m'encanta.
I has estat mai al Tour de França com a aficionat?
Sí, 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 dos o tres cops hi he estat.
Sí, on alguna etapa de muntanya per aquí als Pirineus?
Sí, sí, l'etapa de muntanya de per allà entre Foix i vam pujar al Mur de Peguera.
Clar, en aquell moment ni fixar-te en si hi havia cuiners dels equips per allà, perquè era una idea que no t'havia passat mai poca.
Ni sabia que tenien cuiners, jo pensava que anaven als hotels i menjaven als hotels. Sí.
Bé, abans m'he quedat amb un detall, deies, no, jo el juliol, la segona quinzena, ja no faig dinars. Clar, tens clar que ni segona quinzena ni primera quinzena aquest any.
Res, res, tancat i al migdia tancat i fora.
Sempre podràs posar aquí fora
Jo vaig ser cuiner al Tour de França.
Ah, sí, sí, això sí.
Molt bé, escolta, no sé quan t'ho notifiquen, que finalment sí que ets l'escollit, que passes aquest càsting, que seràs al Tour de França, però a partir d'aquí m'imagino que tot es precipita molt, perquè, no sé, intento posar-me al teu lloc, però m'imagino que et venen al cap moltes escenes que no saps com funcionen, no? Què hauré de fer per menjar, que, quantitats, quina relació tindré amb els ciclistes, com em desplaçaré, quina cuina tindré, no? Què et cau a sobre?
Pues bueno, em va trucar l'Àlvaro i vam estar parlant, al cap potser d'un mes o així d'haver passat el currículum, i em va dir que si havia estat treballant amb un equip ciclista. Jo li vaig dir que no, he estat molt temps treballant amb una empresa de càterings, fa 16 anys que tinc el restaurant, i això, em diu, però no et preocupis, que és fàcil, esmorzars, no té res, truites, demanda qui et demani les truites, molts pancakes, fruita, arròs, i llavors per dinar, molts tàpers, tens que fer tàpers, amb rotllo pokeballs, i anar variant un dia couscous, fer arròs, amb verduretes i alguna de proteïna, i els sopars, pues, també fer molts hidrats, sobretot, i proteïnes. I llavors el tour ens dona a nosaltres el producte, jo arribo a l'hotel i a mi em dona el producte, a tots els equips ens dona el mateix producte i jo tinc que cuinar amb allò i tenim les receptes, però llavors jo puc fer-ho servir o puc fer servir el que jo vulgui. Per exemple, si vull fer pasta, que farem sempre dos tipus de pasta, per pesto i salsa de tomàquet natural, i a l'altre pues, fer-ho per qui vulgui.
Has vist ja instal·lacions, o si més no, material de l'equip? Perquè m'imagino que també tindrà una cuina mòbil, sigui un furgonet o un camionet, serà això, no?
Sí, això quan vaig quedar, el dia que vaig quedar amb el Juanma i l'Àlvaro per l'entrevista, vaig anar a Platja d'Aro el primer dia que era la Volta a Catalunya, i em van estar ensenyant amb el mòbil el vídeo que tenien de la furgo, com era, la salxineta que li diuen allà, i res, l'únic que em van dir que parlés, també em van passar el número del cuiner que abans havien tingut per la Volta a Espanya, perquè deia que els hi fallava alguna del forn, i clar, i dic, hòstia, no podem tindre fallos, anem allà, i tot té que ser, és que no vull ni un fallo, perquè si el forn em salta i tinc que entrar a l'hotel i a l'hotel em diuen que no puc fer servir, llavors és que, o el trifàsic també, dic, jo vull que vagi tot.
La vida del cuiner és una mica a contracorrent de la dels ciclistes, perquè quan tots van en una direcció, veus els cuiners que van en la direcció contrària, perquè sempre han d'anar per avançat, per entendre'ns. T'has imaginat com serà el teu dia a dia? Has somiat, has donat moltes voltes al coixí?
No, ja m'ho han explicat, que sóc el primer d'aixecar-me i l'últim d'anar a dormir, quasi.
Però els mecànics també diuen això. Aquí tothom...
Els mecànics i cuiners, la veritat és que anem bastant agafats de la mà. I això sí, clar, jo agafo de l'hotel que comencem, tinc que fer els esmorzars, els tàpers, i un cop tingui això fet, agafem i ens n'anem a l'hotel que comencem. Per exemple, a l'etapa 3, em sembla, d'aquí, comença a Granollers i acaba a les Angles. Però jo tinc que anar fins a Carcassonne, que és on comença el següent dia. Carcassonne, entre meitat de les Angles i Carcassonne. Pues em diran a l'hotel allà, jo tindré que agafar la salxineta i anar des de Granollers fins a l'hotel, que potser són 4 o 5 hores, i clar, i buscar-me la vida. I em van dir, sobretot, tens que aparcar el més a prop possible de l'entrada de l'hotel, perquè tens que enxufar, els ciclistes mengen allà al menjador de l'hotel i tens que portar tu amb les bandejas. I clar, no fotre tampoc moltes caminades amunt i avall.
No sé si t'han explicat també que a vegades els cuiners tenen una feina extra, a vegades, que és fer de psicòlegs dels ciclistes. I perquè a vegades, i això el Xavi ho sap millor, els ciclistes viuen en la tensió del dia a dia, no és per falta de confiança en el director, en els companys, però a vegades necessiten una cara diferent, externa, per explicar-los les penes. Si et toca, prepara't.
Pues endavant i no tinc cap problema, eh? Jo també li puc explicar les meves, que també segur que en tindrem entre els dos.
No els desanimi.
No. Animar-los al màxim i ja et dic, i també els diré que si algun dia guanyen algun mallot del més combatiu o del que sigui, jo a l'últim dia o al penúltim els hi foto un arròs de llamàntol que xuparan els dits o algun al·licient.
Tinc dues preguntes sobre cuina. La primera, tens previst... França és un país amb tradició, o si més no, amb cultura, amb coneixements culinaris. Tens previst també intentar remenar per productes locals, per mercats... No sé si tindràs gaire temps, però intentar buscar això una miqueta diferent.
M'agradaria, perquè ja més amb les verdures, hortalisses, tenen coses molt diferents a les nostres i tenen molta qualitat i estan molt bé. Per això, el que m'han passat a mi de la llista dels hotels, tot és producte ecològic, pinta molt bé sobre el paper, pinta molt bé, i llavors ja veurem el que en trobarem. Producte ecològic, DO, de dominacions d'origen, ostres, coses que jo he flipat. Quan vaig veure els documents, vaig dir, clar, cada dia ho tenim superben explicat, el que ens donen i el que tenim que fer. I si és el que fica, el producte té molt bona pinta.
I la segona, no dubto de la teva professionalitat, però clar, tu estàs acostumat en el teu dia a dia a fer un tipus de menjar, un tipus de cuina. Tens molt clar, sobretot a nivell nutritiu, perquè m'imagino que el contacte amb el nutricionista de l'equip ha de ser directe, constant i molt proper.
Sí, sí, el Marc, el Gómez, el nutricionista, doncs cada dia estem parlant, cada dia...
Ja ara, eh?
Ja ara, sí, sí, cada dia porto des de fa potser com 15 dies que cada dia parlem i estic dient, puc fer això, per exemple, estic fent sorbets, avui he fet un sorbet he congelat, he fet daus de síndria, l'he congelat, he ficat una mica de puré de coco, una mica de menta i he fet un sorbet. Què tal? Què et sembla? Ostres, sí, perfecte. O no, la coco no, perquè l'altre. Cada dia estic fent coses i provant coses. He fet també un puré de moniato, perquè em va dir que hem de fer molt moniato. Xips de moniato, cremes fredes... I avui he fet un puré de moniato amb una mica de peix aquí al restaurant i em va molt bé perquè... I els caps de setmana sempre faig pancakes, que la família la tinc contentíssima, els nens, perquè em va dir, menja molt pancakes. I diu, bueno, doncs farem la perfecció dels pancakes, tu tranquil. I ara cada cap de setmana pancakes i tinc la perfecció dels pancakes. I vaig parlar també amb el Julen, el cuiner que ara està al Movistar, que estava a Caja Rural, i em va dir, hi ha una sartén muy pequeñita i per fer los pancakes jo me cogía una planxa elèctrica. I ja està, he aconseguit una planxa elèctrica també, que tenien per allà els meus pares, i endavant, no vull fallos. La veritat és que tot el que pugui, que segur que hi haurà fallos, però tot el que pugui evitar-ho, pues, ho evitarem.
Oh, faràs una amistat molt guapa també amb la resta de cuiners, com ara comentaves amb el company del Movistar. L'última pregunta, totes aquestes proves les portes a terme aquí al restaurant o t'ho guardes per casa? No, dic per si podem dir a la gent que aquests dies que quedin fins al tour que vinguin aquí al Nou Jutjats de Manresa a demanar el menú del dia, que serà menú tour.
Pues sí, sí, la veritat, avui he fet un cuscús, que és el que faré allà, i són proves i molts plats que estic fent aquí pues, estaran al tour.
Aleix, ens veiem al tour, a l'última setmana, que jo arribaré ja cansat, tu també.
Jo segur que també.
Però igual tinc allà un raconet una mica de gana, et passo a veure.
Jo també, i a París no sé si aniré, perquè m'han dit també avui que les furgos, camions, no els deixen entrar. I clar, estem al P2, i del P2 anar fins allà també és una animalada. Jo vaig dir, hòstia, del P2 fins allà, sense la vaig mirar, són 7 hores, llavors torna a baixar i deixa la salsinyeta allà a Pamplona. I em sembla que potser ho evitarem, o anirem amb avió i algú baixarà la salsinyeta.
Bé, la logística del tour donaria per un altre debat. Escolta, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies, ja ens veiem per allà.
Molt bé, no sé si has provat el cuscús d'aquí, Xavi. Xavi Llobet, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Jo sóc d'aquests que crec que cada dilluns, no?, apareixo per aquí, aquí al Nou Jutjats de Manresa, i el que passa que l'Aleix, que em coneix, jo sóc bastant llaminer i jo sóc més de postres.
Escolta, vam parlar a principi de temporada d'aquest Ràdio Volta i em vas dir, tindrem algun fitxatge al Tour de França d'aquí a prop de casa. Ja l'hem descobert, eh?
Sí,
tu ja t'havies avançat, però...
Sí, no, i a mi em fa molta il·lusió. Tenir un manresà a la caravana del Tour, a mi em fa sentir molt orgullós, i a més crec que és molt interessant que la gent vegi i que conegui tot el que hi ha darrere d'allò que al final no es veu a les càmeres, no? I crec que l'Aleix ha explicat una cosa molt interessant de tota aquesta logística. És que la gent també ha de veure que dintre el Tour hi ha una altra carrera del Tour, no? El fet de poder arribar el primer a l'hotel per poder aparcar el més a prop possible, per poder, diguem, muntar tota aquesta logística. I això és una cosa que la gent no ho veu i que passa. I que passa. I
que humanitza molt, tota la gent que hi ha dins el Tour de França, perquè a vegades els aficionats ens ho podem mirar des de fora i pensar, aquests són d'un altre món.
No, i a més et puc assegurar que hi ha, entre cometes, autèntiques competicions d'aviam qui arriba primer entre els cuiners, els mecànics, per poder aparcar, tenir el millor lloc per aparcar, etc. I després que la gent també hauria de tenir present que teòricament hi ha una llei o una regla, deixem-ho així, en què tots els equips han d'acabar el Tour amb les mateixes estrelles dels hotels que han estat. És a dir, si tu comences el Tour de França, en aquest cas a prop de Barcelona, amb un hotel de 3 estrelles, t'hauran de compensar en un futur a tenir un de millor si un altre equip ha començat amb un de 5 estrelles, teòricament.
Sí, perquè aquí ja sabem que hi ha categories, eh?
Correcte, però teòricament, al final del Tour, tots els equips han d'haver estat pernoctant a les mateixes condicions, amb els mateixos hotels.
Xavi, tenim una conversa pausada, pendent, que vam quedar mitjans de temporada que en faríem una altra, però ja que tinc aquí, deixa'm preguntar-te només aquest xup-xup, que ja anem vivint de cara al Tour de França, més ara que s'ha acabat el Giro, cert que hi ha Dauphiné, que hi ha d'altres proves, però tots mirem el Tour. Què et diu el nas? Això ha de ser un Pogacar contra la resta, però vaja, abans ho parlàvem, micròfon tancat, atenció amb l'expectació que aixeca Sexas a França, és a dir, que serà un Tour, no sé si més obert que els altres anys.
Bueno, a França, no sé si t'hi vas fixar, l'equip ja va començar amb la propaganda, no? ja va posar Seixas a la portada, el que passa que de moment Pogacar segueix tenint molta gana. I jo crec que el que ha aconseguit Vingegaard, que crec que aviam, és un dels pocs que ha aconseguit les tres grans, i el que estan aconseguint els altres, crec que encara li dona més gasolina amb el número 1. No? A nivell professional, per mi, ja saps que jo estic encantat de la vida, no? que encara tingui aquesta voracitat Pogacar. No? Jo crec que li posaran les coses difícils, però almenys enguany crec que encara està per davant. Poden passar caigudes, poden haver-hi malalties, poden passar mil coses, no? Però amb les cartes sobre la taula, en aquests moments jo crec que, a més, tots sabem que ha estat entrenant com un camàlic a Sierra Nevada, i jo crec que aconseguirà aquest cinquè Tour i podrà posar la maneta com Indurain i Nol i Merckx, no? I Anquetil. Doncs jo posaria tots els meus estalvis a Pogacar.
Tornarem a parlar un cop s'acabi aquest Tour amb aquesta nova conversa pendent que tenim, o sigui que guardem temes que sempre en tenim molt. Xavi, moltíssimes gràcies.
Va, vagi molt bé i ens veiem al Tour.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Tanquem aquí el 16è Ràdio Volta de la temporada. Avui hem fet molt Tour. La setmana que ve reposarem una miqueta de la Ronda Francesa per centrar-nos en la Volta Femenina i després ja sprint final de cara al Grand Depart, perquè tornarem ja al Tour per quedar-nos-hi de manera definitiva.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.